Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. L'Ajuntament de Palma redueix a pràcticament la meitat el nombre d'ocupants que hi ha ara mateix a l'antiga presó quan ha acabat la fase de notificacions d'acord perquè abandonin aquestes instal·lacions. El Balda ha actualitzat avui com està el tràmit iniciat al febrer per recuperar aquests terrenys municipals on es preveu construir una rotonda i ha xifrat en 101 les persones que hi queden, de manera que entenen que el recinte l'han abandonat els 107 ocupants restants. D'aquests, 45 han estat derivats a l'IMAS, afirma Jaime Martínez, i en cap cas, ha dit, tenen constància que ningú s'hagi reinstal·lat en un assentament existent o un de nou. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar els residents que hi quedin. Aquest és un dels temes destacats d'aquest dilluns, 11 de maig, dia assenyalat en el calendari per als sollerics.
Bueno, el dia d'espiró, dia especial per nosaltres, el dia més important de l'any, òbviament. Tenim bon temps, el temps acompanya. Bueno, hem començat en l'ofrena, ara tenim la missa, i després, bueno, després ja la lluita, fins a la batalla final, que òbviament tornen a guanyar.
És el Firó de Solla, celebració emblemàtica amb què el municipi commemora la victòria dels cristians davant la invasió sarraïna. La festa grossa s'espera per d'aquí una estona. Laura Marcos, bon dia. Quin ambient hi ha ara mateix al municipi?
Bon dia. Idò, tranquil·litat relativa. Ara mateix la gent ha anat a dinar abans que arribi el moment de l'inici d'aquesta gran festa. Ens trobam a la plaça de la Constitució, que ha estat el centre d'aquesta festa durant tot el matí. A les 3 i mitja, moment en què les campanes avisaran de l'arribada dels pirates, serà aquest sus. Arribarà l'arenga de les valentes dones, després el crit de la guerra del capità Gelats. Ara els ceramiers de Solla just assajaven per avui vespre el cant de la Balenguera, que tancarà la festa.
Gràcies, Laura. Tornarem a connectar amb tu més tard, a partir de les 2:30, en l'edició Mallorca, amb Iván López, al comandament tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel judici per l'assassinat d'una dona a la colònia de Sant Jordi. Diversos testimonis relaten la por de la víctima a l'acusat, que és el seu exgendre.
La filla de la víctima ha relatat que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint. Ha parlat d'una relació molt tempestuosa amb el processat, qui ha estat expulsat de la sala en iniciar-se la vista d'avui.
Sobre el brot d'antivirus, als Estats Units i França confirmen dos positius en passatgers del creuer repatriat.
Els 14 espanyols confinats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid es troben bé de salut i avui es coneixeran els resultats de les PCR. Finalment faran quarantena fins dia 17 de juny.
A Mallorca, l'Associació de Conductors d'Autocars actua, reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes.
A Eivissa tanca un dels càmpings més emblemàtics de l'illa. El càmping d'Escanar passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La zona turística d'Escanar Santa Eulària ofereix més de 7.000 places hoteleres. La darrera dècada s'ha fet una inversió pública en infraestructures de més de 5 milions d'euros. És una de les zones d'Eivissa que viu la transició d'un turisme familiar cap a un turisme del luxe. De fet, el càmping d'Escanar ja és història, com deies, passarà a convertir-se en un hotel de 5 estrelles.
A Menorca, la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investirà en detall. De fet, el Consell Insular autoritzarà una intervenció arqueològica. La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. A més, el Consell assegura que una vegada finalitzi la reforma, la intenció és que aquesta cova sigui visitable per al públic.
I pel que fa als esports, l'Illes Balears, Palma Futsal, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
S'ha quedat sense la Champions.
Així és, el conjunt mallorquí ha arribat aquest migdia a l'Illa després de perdre i la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a l'esport d'aixecar el seu quart títol europeu. En futbol, el Mallorca va empatar un contra el Villarreal i amb aquest punt continua 2 punts per damunt del descens. L'autor del gol, per cert, va ser Morici, que va anotar el seu gol número 22 de la temporada. Els play-offs descens a la primera federació, doble victòria a domicili dels equips mallorquins. El Poblense va guanyar per 0-1 al Numancia i l'Atlètic Balears es va imposar per 0-3 al camp del Corujo. I en motociclisme, en Moto2, Izan Guevara ha aconseguit alemans la seva primera victòria de la temporada.
Tanquem la portada amb la previsió del temps. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Montse, tal la setmana amb una situació meteorològica tranquil·la. El cel està gairebé destapat, ara creixen una mica els núvols a punts del nord-oest i nord de Mallorca, però en conjunt tindrem predomini de cel estirat aquestes pròximes hores. A més, en temperatures suaus. Avui les màximes ja s'enfilen fins als 25 o fins i tot 26 graus a punts de l'interior i també del nord de Mallorca. A Menorca arribem ja als 24 graus, igual que a Eivissa i a Formentera. El vent avui bufa del sud-oest, de llavors, en qualque cop moderat, i també tenim una mica d'embat. I la situació a la mà avui està dominada per molt de redols de maror en aquells punts exposats al vent de llavors, i a recer del vent tenim una situació molt tranquil·la, amb arrissada o marejol. Per demà, el temps continuarà similar a primeres hores. Es poden formar aquesta pròxima nit i matinada algunes boires a l'interior de les illes, després el cel quedarà gairebé destapat, però a partir de demà migdia tornaran els núvols, núvols mitjans que taparan el cel durant demà cap vespre i poden deixar escapar 4 gotes, però no massa més coses. De moment, per tant, una situació tranquil·la i els canvis de temps els esperam per a mitjans de setmana.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Sobre el judici per l'assassinat a una dona a la colònia de Sant Jordi el 2024, la filla de la víctima ha assegurat avui que sa mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien. També afirma que la relació sentimental que va mantenir amb ell va ser molt tempestuosa. Els guàrdies civils que han declarat també han confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, un policia local de Ses Salines ha dit que la dona va interposar una denúncia contra l'acusat per violència de gènere. Pel que fa a les lesions que va patir la víctima, un agent ha dit que eren incompatibles amb la vida. A l'Audiència Provincial de Palma hi ha la nostra companya que ha seguit la vista oral. Quins han estat els testimonis més destacats? Carme Moreno, bon dia.
Bon dia, ha estat un dematí ben intens, poden dir, ja que han declarat tots els testimonis, la majoria d'ells guardes civils que presenciaren l'escena del fets a l'enfinca on vivia la víctima, amb la seva filla i l'acusat, a qui ja feia temps que la seva exparella li havia dit que partís de la casa. De fet, el testimoni de la filla de la víctima ha estat el més destacat d'avui. La dona ha dit que tenia por de la seva exparella i una mostra n'era que dormia en la porta bloquejada amb un moble. A més, mentre dormia, duia les sabates posades per si havia de partir corrent. La dona ha recordat que quan succeí l'assassinat, ell era a la cafeteria on feia feina i sa mare la va telefonar. Tant ella com les persones que hi havia al seu voltant han detallat que l'ex-sogre de l'acusat llançava crits de pànic i dolor. Segons la dona, ella va partir amb una amiga cap a la finca i allà trobaren el presumpte assassí. Pel que fa a la relació entre l'acusat i la dona, les amigues de l'ex-parella també han assegurat que l'acusat insultava la seva ex-parella. Una d'aquestes testimonis ha explicat que li va dir a la dona que un dia la seva parella en 2 ocasions l'havia agredida. Per ella pensa que la va maltratar més vegades, ja que aquella relació, ha dit, era insostenible. Un exemple d'aquesta mala relació difícil és que la dona ha desvetllat durant la vista oral d'avui és que l'acusat li va posar benzina dins la llauna de cervesa on ella apagava amb aigua els cigarros que fumava.
Què han dit, Carme, els guàrdies civils que han declarat?
Un dels testimonis més contundents és el d'un agent que ha dit que les lesions que va patir l'ex-sogre de l'acusat eren incompatibles amb la vida. Els agents han dit que no semblava que l'home n'hagi begut quan el veren i que en tot moment els va dir que ell no era el responsable de l'assassinat, però diuen que no va mostrar cap preocupació per l'estat de salut de la seva ex-sogre. També han dit que al voltant de la víctima hi havia un baciot de sang i que l'acusat duia els peus plens de sang, però pensen que no era era sang seva, ja que no tenia cap ferida. La fiscalia per aquest fet reclama 20 anys de presó a l'acusat, mentre que l'acusació particular sol·licita per a l'home la pena de presó permanent revisable. Com dèiem, fa d'haver-se una hora que ha acabat aquesta vista oral per avui. Demà hi haurà la prova pericial i passat demà declararà l'acusat, que avui ha estat expulsat de la sala perquè ha interromput la vista oral al·legant que se sentia indefens en aquest procés judicial.
Gràcies, Carme. No deixem la plana de tribunals perquè a Menorca els membres d'una banda dedicada al narcotràfic s'enfronten aquest dijous a 5 anys i mig de presó per cada un. Fiscalia demana aquesta condemna més d'una multa de 20.000 euros, Excel.
Per a 4 dels quals se sol·licita també la seva expulsió del país durant 10 anys. Són 10 membres d'una banda dedicada a la distribució de substàncies estupefaents en diversos punts de l'illa. L'organització es repartia les tasques i hi havia encarregats de la distribució, intermediaris, logística i preparació de la droga, entre d'altres. L'activitat es va veure interrompuda el novembre del 2019, quan diversos membres van ser sorpresos en una gasolinera de Maó, amb dosis de cocaïna ja preparades per a la venda i diners en efectiu. Amb els registres domiciliaris posteriors es va intervenir també ketamina, speed i cannabis, a més de diners en efectiu i estris per a la manipulació de la droga. Dijous comença el judici a l'Audiència Provincial de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'actualitat avui passa també pel darrer ultimàtum de l'Ajuntament de Palma pel centenar de persones que encara viuen a l'antiga presó de ciutat. Cort ja els ha notificat en persona que aquesta setmana és la darrera per abandonar les instal·lacions municipals de manera voluntària. Si no ho fan, a finals de mes s'iniciarà el procediment judicial. Aina Morales.
Aquestes 101 persones són gairebé la meitat del darrer cens que va fer el consistori. D'algunes de les 107 restants saben que ara viuen a instal·lacions de l'IMAS, a centres penitenciaris o altres comunitats autònomes gràcies a la mediació dels serveis socials municipals. A d'altres, però, els han perdut la pista i per això aquesta setmana hauran de publicar al BOE la notificació. Així, s'haurà complit amb l'obligació de notificar tothom del cens al desallotjament i es podrà iniciar el desnonament forçós per als qui romanguin. El batlle de Palma, Jaime Martínez, descarta que es formi un altre assentament tan gran a ciutat on cerquin refugi les persones de l'antiga presó que no tenen una llar on anar. Martínez ha insistit en els riscos que hi ha a les instal·lacions.
Informes tècnics, sanitaris i de seguretat que acrediten un risc real i greu tant per les persones que resideixen en el recinte com per serveis d'emergència que han d'intervenir.
Segons Alerta Metges del Món, les persones que viuen a la presó, a l'antiga presó, han demanat més temps per trobar un lloc on anar. Mentrestant, el president de l'entitat, Marcos Martín Marion, ha demanat que s'instal·li el manco aigua, llum i urinaris per a millorar la seva situació i reduir-ne la perillositat.
La realitat és que aquestes persones no tenen una alternativa, perquè l'alternativa seria vivir en la calle i a la intemperie. Hay una desproporción absoluta entre el número de personas que necesitan esos recursos y los recursos que ofrece el ayuntamiento, que ya de por sí están copados, están colapsados. Solo hace falta ir a Calardiaca o a Saplaceta por la noche y ver las personas que se quedan fuera del recurso.
Una possibilitat que descarta el batlle de Palma.
Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
El consistori sí que mantindrà els controls de seguretat davant l'antiga presó i EMAIA farà neteges i recollides de fems de manera extraordinària mentre hi visquin persones.
Aquesta és, doncs, la situació a l'antiga presó, resultat d'una crisi de l'habitatge present també a diari en l'agenda política. El Partit Popular garanteix que la nova llei de capitalitat de Palma assegurarà la reserva del 50% de l'habitatge de protecció oficial i de preu limitat en les noves promocions. Això després que Més per Mallorca ha denunciat avui que la nova norma afavoreix les pilotades urbanístiques en eliminar aquestes reserves, Marta.
Sí, el portaveu ecosobiranista Lluís de Pesteguí ha denunciat avui que la llei que demà admetrà a tràmit al Parlament afavoreix els promotors perquè elimina reserves obligatòries d'habitatge protegit en determinades zones quan així ho decideixi l'Ajuntament.
La presidenta del govern s'ha omplit la boca que és que construïm per la gent d'aquí. I un bé negre. El que fan és legislar per ser propietaris d'aquí. Això és el que fan. Legislar perquè certs promotors se puguin forrar. I ara ja ho diuen descaradament. Escolta, és que jo, els APLs i els APOs, ja no els vull.
Acte seguit, el portaveu del PP, Sebastià Sagreres, s'ha mostrat contundent en assegurar que es corregirà la llei aprovada per l'Ajuntament de Palma i que ara ha d'aprovar el Parlament.
Les reserves del 50% de vivendes a preu limitat o de vivendes de protecció oficial aniran a missa en aquest tràmit parlamentari i que acabaran sense que això sigui una excepció.
La nova llei de capitalitat doblarà el finançament del govern a l'Ajuntament de Palma i passarà de 30 a 60 milions. Els socialistes demà hi votaran a favor perquè millora els recursos per la ciutat, però Marc Pons també creu que hi ha marge de millora.
No vol dir que tota la part urbanística no vagi lligada a esmenes per garantitzar, per suposat, el fet de mantenir tot l'habitatge protegit. Però estem davant d'una oportunitat que pot representar la millora del finançament, que no només ha de ser per l'Ajuntament de Palma, ha de ser per la resta de municipis de les nostres illes.
D'altra banda, Vox ha exigit la suspensió cautelar del decret de regularització extraordinària d'immigrants.
La portaveu Manuela Cañadas ha recordat que el partit ha recorregut la mesura davant el Suprem, però vol que l'alt tribunal s'hi pronunciï abans en contra.
Mientras miles de residentes no pueden acceder a una vivienda y soportan listas de espera interminables en la sanidad pública, el gobierno de Sánchez dedica todos sus recursos a acelerar regularizaciones masivas.
Continuem mirant amb les novetats sobre aquesta regularització extraordinària d'immigrants. I és que el govern de l'Estat ha argumentat davant el Tribunal Suprem que suspendre de manera cautelar la regularització afectaria directament els drets de les persones estrangeres interessades i, per tant, diu, a l'interès general.
Ho al·lega a través d'un escrit de l'Advocacia de l'Estat en representació del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Els serveis jurídics de l'Estat responen així a la petició d'ACEOIR al Suprem perquè suspengui de manera cautelar la iniciativa aprovada per l'executiu de Pedro Sánchez l'abril passat.
Tot això mentre el govern espanyol fa un balanç positiu fins ara del procés iniciat dia 16 d'abril. Des d'aquesta data, recordem-ho, el nombre de sol·licituds ha estat de prop de 6.500 a les illes.
El secretari general de la delegació, Rubén Castro, diu que el procés fins ara ha transcorregut amb normalitat després de les cues dels primers dies en oficines municipals per intentar aconseguir la documentació necessària, en particular l'informe de vulnerabilitat, ha argumentat el nombre d'entitats acreditades per estrangeria que ja poden expedir aquests certificats.
Estamos enormemente agradecidos a el hecho de no ponerse de perfil y apostar por trabajar en este proceso de regularización. Tenemos ya inscritas 5 entidades del tercer sector en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, además de las 2 organizaciones sindicales.
Una de les entitats que ajuda els migrants a tramitar les peticions és Montición Solidària, en concret la seva clínica jurídica, un projecte que ja fa uns anys que costa. La justícia a les persones sense recursos ara s'ha embolcat en l'elaboració del certificat de vulnerabilitat.
Els voluntaris són juristes amb una trajectòria reconeguda juntament amb joves estudiants de la UIB. A molts els ajuda a trobar un sentit a la seva professió, explica el coordinador del servei gratuït, l'advocat Sebastià Arbós.
Una missió de la nostra feina de dret, que és ajudar-los i donar-los un recolzament jurídic que pels seus mitjans econòmics no podrien. És a dir, mos dona doble satisfacció, tant per fundació com a professional del dret, veure que estudiar dret val la pena perquè i pot servir i ajudar en el teu pròxim.
A les oficines de l'entitat a Palma atenen persones com na Lorena. Per ella, la regularització significa avançar.
Avançar en un proceso que llevamos cada persona con cada situación. ¿Por qué? Porque pues llegamos en una situación en la que en realidad no tenemos nada y no conocemos nada del país. ¿Sí me hago entender? Entonces, tener papeles es como tener un poco más de tranquilidad y de estabilidad, tanto económica como emocional.
Les ONG acreditades per estrangeria han estat crucials, així com ha avançat el procés per donar una mà a l'administració. Una vegada ja els han ajudat a preparar tota la documentació, cada migrant s'encarrega de presentar la seva sol·licitud al govern espanyol. S'espera que arribin les respostes sobre l'obtenció de la residència després d'uns mesos.
La tramuntana de finals de març tindrà conseqüències importants en el sector agrari de Menorca. Agrame avalua les pèrdues de les collites per demanar ajudes al sector vinícola. És un dels més afectats, Excel.
El celler de Vinitort ha perdut el 90, el 85 i el 50% de tres varietats de raïm per fer vi blanc. En total, una tercera part de tota la collita i una pèrdua econòmica per la finca de 200.000 euros. Els 9 dies seguits de tramuntana que va patir Menorca a finals de març van provocar que les vinyes d'algunes varietats de vi blanc s'assequessin en el moment més vulnerable del seu creixement. No és l'únic sector que es va veure afectat pel temporal. També l'oliva o alguns fruiters han patit pèrdues a causa del vent i la salinitat que transportava. Agrame està ara recollint firmes i informes per demanar al Consell de Menorca i al govern ajudes per a aquests sectors. Clara Salort és vicepresidenta segona d'Agrame.
Hi havia els primers brots, ja que eren de fora. Clar, eren brots molt petitonets, però com que són tan petits, per això mateix són molt sensibles a qualsevol canvi que hi pugui haver, i aquesta ventada amb aquesta salinitat tan forta, doncs els va cremar. No és un sector que tingui problemes de plagues, que tingui problemes de pèrdues de produccions habitualment, sinó que, de fet, la primera vegada en més de 20 anys que ens trobam amb un problema com aquest.
Parlem ara d'una nova convocatòria d'ajudes, quota zero per als autònoms. Els treballadors que s'hagin donat d'alta durant els darrers 3 anys podran sol·licitar que els retornin la totalitat o una part de les quotes mensuals. El termini de sol·licitud ja està obert i acaba el 10 de juny. El govern hi destinarà 1.590.000 euros i les adjudicarà per ordre d'arribada.
Les ajudes quota zero cobreixen la totalitat de la quota reduïda de 80 euros que paga l'autònom durant el primer any. Segons ha explicat el conseller d'Empresa, Alejandro Saenz de San Pedro, si es tracta del segon any, l'ajuda subvenciona el 100% de la quota mensual, sempre que els rendiments nets siguin inferiors al salari mínim interprofessional, i del 50% si es tracta del tercer any.
Un autónomo que se haya dado de alto en mayo del año pasado, en mayo del 25, podrá solicitar la devolución de hasta un máximo de 960 euros. Si se ha dado de alta hace 2 años, 1.920 euros de devolución. Y si se dio de alta en mayo del año 23, de 3.220 euros.
El conseller també ha explicat que el retorn dels doblers el poden demanar els autònoms, autònoms de la mà en el grup de primer de cotització, i els professionals que cotitzen en mutualitats alternatives.
La idea es que esos 3 años de singladura del autónomo solo podamos ayudarles para que pueda consolidar su actividad profesional.
Les ajudes es concediran per ordre d'entrada fins a esgotar el pressupost. L'any passat varen arribar a 1.100 treballadors.
Avui s'ha presentat a Son Espases la nova ambulància de transport pediàtric urgent que tindran Mallorca, Menorca i Eivissa.
El vehicle disposa d'una UCI per traslladar pacients neonatals i pediàtrics. A més d'actualitzar-ne la tecnologia, també han canviat la imatge per fer-la més amable per als infants.
En traslados neonatales y pediátricos, respecto al anterior, tenemos más espacios, hay un diseño un poco más personalizado y aparte, bueno, pues eso va a llevar todas las especificaciones técnicas y aparataje técnico necesario para atender a esa población en particular, que son los pacientes neonatales y pediátricos.
I un centenar de places de formació professional del sector de la construcció s'han oferit enguany a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, un sector que, juntament amb les administracions, demana de cada vegada una mà d'obra més qualificada i més jove, i en què a poc hi ha més presència femenina.
La formació professional que imparteix la Fundació Laboral de la Construcció té diversos objectius, entre els quals combatre l'abandonament escolar i atraure els joves i les dones al món de la construcció. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Una manera que tenim de lluitar contra l'abandonament escolar, que recordem que és la xacra més gran que viu el nostre sistema educatiu, i en concret les Illes Balears.
La construcció és un sector majoritàriament masculinitzat, però a poc crida l'atenció de les joves.
Pues siempre me ha gustado el tema de la arquitectura, l'antigua arquitectura, i vi este FP y me metí.
Toda mi familia está en el mundo de la construcción, y como me llegó a gustar mucho y quiero hacer arquitectura...
Enguany s'han ocupat totes les places per aquesta FP, fins i tot amb llista d'espera.
Són les 2:24. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes d'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La música ressona.
Cappella presenta el seu nou disc, Morgan. Dissabte 23 de maig, concert exclusiu a l'Auditorium de Palma. Novetats musicals amb els clàssics de sempre. Entrades disponibles a la web de l'Auditorium.
Les Balears continuen sense comptabilitzar cap cas d'antivirus, tot i que el sistema sanitari es manté alerta. El cap d'Epidemiologia de Salut Pública, Ramon García, ha confirmat a IB3 Ràdio que les illes estan preparades per si es dona algun positiu, tot i que envia un missatge de calma. Mentrestant, el creuer afectat per la malaltia a l'Hondius roman fondejat al port de Granadina, a Tenerife. Es preveu que avui acabin de repatriar tots els passatgers i que el vaixell partesqui, ja només amb la tripulació, cap al port de Rotterdam, on serà desinfectat. En les darreres hores, França ha confirmat un positiu i als Estats Units, dos de viatgers provenents del creuer repatriat.
Serà a les 7 del capvespre quan l'Hondius abandoni aigües espanyoles amb 30 tripulants a bord, els darrers que queden a l'embarcació cap als Països Baixos, on se'ls sotmetrà els mateixos controls que la resta de països on han arribat passatgers del creuer infectat. Fins ara, dels 17 passatgers dels Estats Units, dos han confirmat la malaltia, un amb símptomes i l'altre també, però de forma més lleu. A Espanya, les 14 persones aïllades han passat la primera nit a l'Hospital Gómez Ulla, de moment asimptomàtics, tot i que encara no es tenen els resultats de les proves PCR, que poden tardar entre 24 i 48 hores. El que sí que se sap és que la quarantena obligatòria començarà a comptar des del passat 6 de maig i que es podria perllongar fins als 42 días. Javier Padilla es el secretario de Estado de Sanidad.
Tras el análisis pormenorizado de todas las relaciones que había habido dentro del barco, y entonces ya con posterioridad habría que extender esos 42 días. Iremos viendo poco a poco, semana a semana, sin cerrar ninguna puerta, pero tampoco dando por hecho que se van a hacer, digamos, flexibilizaciones en torno a poder hacerla en domicilio o eso por adelantado. Vamos a ser prudentes a ese respecto.
Si durant la quarantena algun dels passatgers de l'Hondius dona positiu, se'l traslladarà a la unitat d'aïllament d'alt nivell, la UATAM, a la planta 22 de l'hospital, una espècie de búnquer on s'assegurarà que no puguin contagiar ningú.
L'ONU ha donat suport total al govern espanyol per la gestió de la crisi sanitària, ho ha manifestat Antonio Guterres, secretari general de les Nacions Unides, en un missatge en xarxes socials on ha destacat la feina feta en col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS.
Mentrestant, la gestió d'aquesta crisi continua enfrontant govern i oposició. Moncloa treu pit de com s'han fet les coses i demana a la dreta que no vulgui treure rèdit polític de la situació. També qualifica de ridícul el paper del president de les Canàries, Fernando Clavijo, qui aquest cap de setmana ha dit que hi havia risc que arribassin rates del creuer nedant fins a la costa, citant un informe presumptament elaborat per la intel·ligència artificial. Avui, en una entrevista a la cadena SER, Clavijo s'ha mantingut en el seu posicionament i ha destacat que els primers en parlar d'aquesta possibilitat van ser els mateixos responsables de l'executiu estatal.
La pròpia nota que el secretari d'Estat, que és una nota en un informe, nos manda, nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta. Es no esperable y la posibilidad remota, no lo descarta. Pero lo han querido llevar a lo ridículo, ¿no? Pero son ellos los que lo ponen, que existe una remota posibilidad.
La ministra Mónica García ha criticat el renou i la desinformació, ha dit com a perills per a la salut pública i ha insistit en la capacitat de gestió del govern espanyol davant d'aquesta crisi.
El ruido y la desinformación perjudican la salud, así que la información rigurosa, minuciosa y transparente es ahora mismo de un valor de salud pública incalculable. Creo que podemos estar orgullosos no solamente como gobierno, sino también como país. Creo que somos un país que tenemos el orgullo de tener las capacidades como para haber asumido este operativo tan complejo.
A l'Orient Mitjà, l'Iran considera que la seva proposta de pau és legítima i generosa després del rebuig de Donald Trump. Teheran diu que l'objectiu és posar fi a la guerra, també la retirada del bloqueig i la pirateria en el Golf Pèrsic. El president dels Estats Units l'ha qualificada d'inacceptable.
D'aquesta manera sembla allunyar-se de nou la possibilitat d'un acord per posar fi a la guerra. Trump ha respost així en la seva xarxa social sobre la contestació persa, de la qual es desconeixen els detalls. Mentrestant, l'Iran ha advertit a França i al Regne Unit que contestarà de manera ferma i immediata el desplegament de bucs militars prop de l'estret d'Hormuz, que els dos països han anunciat.
Mentrestant, els ministres d'exteriors dels 27 països que conformen la Unió Europea s'han tornat a reunir avui a Brussel·les, on dels objectius és arribar a un acord per imposar sancions contra colons israelians per la violència exercida des dels seus assentaments a Cisjordània. És el ministre d'exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez.
No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada. La mejor forma de constatarlo o no es que se pueda votar. En cualquier caso, está en juego la credibilidad de la Unión Europea en el momento en el que nos enfrentamos a la mayor crisis mundial de este siglo.
Arribem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia, Soia. Ja està tot a punt per viure la celebració del Firó Alina Morales. Bon dia.
Bon dia. El municipi viu avui el seu dia gran amb la festa que rememora la victòria davant dels sarraïns l'any 1561. La batalla serà avui capvespre, però els actes ja han començat a primera hora del dematí.
L'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana.
Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
Arca reivindica la lluita de l'entitat ciutadana per preservar el patrimoni de l'antic quarter de Son Busquets a Palma.
I ho fa amb una exposició fotogràfica i un llibre que s'inaugura dimarts capvespre.
Tot d'una en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Nelly García, bon dia.
Bon dia. En aquest moment ens trobem un poquet de trànsit lent a la via de cintura en sentit aeroport des de Son Moix fins a Sant Llàtor, a l'autopista d'Inca, i també tenim a la carretera de Valldemossa a l'altura de Zones Passes. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, com no pot ser d'una altra manera. Comencem aquest espai de notícies a Soia, on avui es viu una de les jornades més especials de l'any amb la celebració del Firó. D'aquí just una hora, el toc de campanes avisarà de l'arribada dels pirates al municipi, però ja començar les celebracions avui de matí amb el primer acte al Monument dels Herois de l'11 de maig. En té tots els detalls la nostra companya Laura Marcos. Bon dia.
Bon dia, els ollorics estan a punt per donar el sus a la seva festa grossa, que ja han calentat motors des d'avui de matí. Quan les campanes alertin de l'arribada dels corsaris, de ves les 3:30 arribarà l'arenga de les valentes dones i just després el crit de guerra del capità Angelats. Al poble, la festa ja s'ha sentit durant tot el matí perquè, com diuen els ollorics, el Firó és tradició.
Tradició, sí, som ollorics i també tenim una cama de Calvià, però aquí el Firó no fallam. Ja van a començar divendres amb el xupinazo. I no fallam.
Bueno, nosaltres venim a berenar cada any, prest. I després anem al turisme a fer un pell de canyes, mos trobem tots i anem a dinar. I esperant fins les 5.
Ja estic molt contenta perquè fa molt d'any que no podia fer Firó sense. Perquè sóc interina i enguany vaig feina sola i tinc llibre, així que estic ben animada per això.
Bueno, nosaltres ho vivim des de petits i mos agrada molt, no, mos agrada tot. Des del principi a les 3 fins que acaba, fins que n'escanta la Berenguera.
Ja fa més anys que vaig anar al Firó i m'ho estic passant molt bé i ja estic molt nerviós per avui, per la longa i tot, per totes les festes i beníssim.
Des del més gran fins al més petit, aquí a Soll el Firó el viu tothom, molta gent del poble, però també d'altres indrets de Mallorca. Per això, per facilitar l'accés a Soll avui, l'Ajuntament ha habilitat més de 500 aparcaments que enguany inclouen 117 places noves a l'aparcament de Sa Mosca. Quant als busos, el TIP no ha reforçat freqüències, però en cas necessari, l'empresa concessionària ampliarà el servei per la jornada d'avui. El surt de la festa, com d'any, serà a les 3:30 amb el toc de campanes a la plaça dels Estiradors, moment en què els pagesos veuran arribar els pirates.
Gràcies, Laura. En directe des de Sóller, amb la darrera hora d'un firó que ha arrencat avui de matí. Els preparatius han començat a fer-se des de ben prest per part d'associacions organitzadores. Escoltam alguns participants.
En tot l'any fent reunions i xerrant amb l'Ajuntament i organitzant coses i sí, això.
Bueno, en el final el mateix que cada any, però malament sigui el mateix que cada any, m'ho du molta feina. I a més sempre anem introduint coses i bueno, és un poc més difícil per nosaltres.
A les 10, les valentes dones han fet la tradicional ofrena al Monument dels Herois, un acte al qual els participants acudeixen amb estima.
I ho sentim amb molt de sentiment. Des d'aquest acte que ara tindrà lloc, tot el dia, fins al vespre que acaba, ja ens ofren una altra vegada cap a la victòria, una altra vegada.
No se'n pot explicar millor, no? Sí. I és guapo també venir i participar.
Guillem Coll ha estat qui ha encarnat un any més el personatge del capità Angelats i, segons ha comentat, està igual d'il·lusionat que el primer dia.
Jo cada any és com el primer, o sigui, amb la mateixa il·lusió, amb la mateixa força i les mateixes ganes i el mateix o no. Enguany ho vull viure amb tranquil·litat i amb ganes de fer-ho molt bé.
Emoció també entre les valentes nines, que en canvi s'han estrenat enguany.
Pues anirem a la missa de Cantomany i després anirem a veure les batalles. Sara baixa de Disaranga.
En definitiva, el Firó ho és un dia d'il·lusió i d'orgull de sollerics i solleriques.
Oh, el Firó, per sollerics, és la festa número 1 del poble. Tot el poble hi participa.
Per suposar, la millor festa del poble. Si la disfrutem des del minut 1, mira quina hora és i fins al vespre, fins que acabi.
Jo sempre ho dic, han recuperat l'il·lusió que tenien de petits el dia abans dels Reis. I del vespre abans del Firó estem ja tots nerviosos i amb ganes.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El Servei de Salut i el Col·legi Oficial d'Infermers de les Balears interposaran un recurs contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia que obliga a cessar la coordinadora del Centre de Salut de Manacor pel fet de ser infermera i no metgessa.
Amb dos organismes coincideixen en la necessitat de reconèixer el paper de les infermeres en la gestió sanitària, especialment en l'àmbit de l'atenció primària. A més, assenyalen que és necessari actualitzar el model actual per arribar a un lideratge que es basi en les capacitats reals, experiències i resultats. Manuela García, consellera de Salut.
Tenemos muy claro que la gestión depende de la capacidad, de la competencia, de la capacidad de liderazgo y no de una categoría profesional. Y estamos atados por leyes de carácter anacrónico que realmente no se han regulado desde hace mucho tiempo.
2:37, ho deien també en titulars, l'Associació de Conductors d'Autocars Actua reclama mesures per la perillositat de les carreteres de la Serra de Tramuntana. Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat.
La policia local d'Escorca calcula que en un dia poden arribar a circular fins a 8.000 ciclistes per la carretera de Sa Calobre. És el que troben diàriament conductors com, per exemple, en Jorge Pedraza.
Un poco peligroso el tema de los ciclistas que te adelantan por el lado derecho, por donde les conviene a ellos. Hombre, lo suyo sería, ¿no?, regularlo un poco y tratar de hacer algo.
L'Associació de Conductors d'Autocars Actua i vol posar fre. Diuen que ja no poden treballar amb un mínim de condicions de seguretat i el vocal d'aquesta associació, Pep Moragues, reclama mesures.
Has d'adelantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te veuen, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
L'Ajuntament d'Escorca ja n'ha implantat algunes. A Sa Calobre, per exemple, només hi poden aparcar 30 busos. A més, hi ha unes hores d'entrada i de sortida, però el batlle Antoni Solivelles reconeix que no és suficient.
Les competències de circulació són de la Direcció General de Tràfic i, evidentment, dins aquestes carreteres, quan té un volum important de trànsit, crec que seria important que hi hagués un pas més de vigilància, sense cap dubte.
Actua vol també que es posin horaris per al pas de bicicletes. Tornem a escoltar Pep Moragues.
O per ràdios per autocars i per bicicletes separats, o té a la baixada el moment que els autocars surten. Que amb una hora i mitja tots estan de fora.
L'Associació de Conductors d'Autocars Actua ha enviat una carta a la Federació Empresarial Balear de Transports per reclamar solucions. I la federació té junta dimecres, diuen que tractaran aquesta qüestió.
D'altra banda, amb una exposició fotogràfica i un llibre Arca reivindica la lluita de l'entitat ciutadana per preservar el patrimoni de l'antic quarter de Son Busquets, a Palma s'inaugurarà dimarts cap vespre.
Mia i Pau, dos infants i amics i veïnats, viuen a prop de l'antic quarter de Son Busquets, abandonats des de fa anys. Per a ells és un conjunt misteriós de murs i edificis estranys, fins que comencen a indagar en la seva història. Àngels Formosella és la vicepresidenta d'Arca i autora d'aquest llibre.
Descobreixen Son Busquets, s'enamoren de Son Busquets i surten de Son Busquets dient hem de fer algo per protegir això.
Són els protagonistes de La reivindicació de Son Busquets, un relat didàctic i per a tots els públics de més 10 anys de lluita d'Arca en la preservació d'aquest espai singular.
Se'ns van encendre totes les alarmes perquè se va anunciar un projecte urbanístic que tractava l'espai com si fos un simple solar buit.
Juntament amb joves arquitectes de Mallorca defensen que la construcció de més de 800 habitatges no ha de significar una pèrdua patrimonial, un valor històric que es pot apreciar amb les fotografies exposades a la seu social, un llibre i una exposició que fan ara per mirar de mantenir viva la reivindicació i l'esperança de Son Busquets. S'inaugura aquesta exposició dimarts a les 7 al carrer Can Oliva de Palma.
Mentrestant, Llucmajor, l'Ajuntament ha aprovat al ple una inversió de prop de 6.000 euros per a la reparació de voreres en tot el terme municipal.
Amb el crèdit ja aprovat, l'Ajuntament iniciarà pròximament el procés de licitació de les obres amb l'objectiu que els treballs comencin a executar-se en el mínim termini possible. La intervenció es desenvoluparà de manera coordinada a les zones amb més necessitat dins del municipi.
I avui també us volem parlar del miracle de sentir a Missirau d'un pont solidari entre Mallorca i el Senegal.
C'est très important de dire merci pour Alfonso. Alfonso m'a donné ça pour toi.
Pour moi.
OK? Alfonso. Merci, Alfonso.
És la primera vegada que aquest home senegalès sent i ho fa gràcies a la tasca de Luis Alfonso Gómez, i és que hi ha viatges que es mesuren en quilòmetres i d'altres que es mesuren en el canvi que provoquen en la mirada o en l'oïda de qui el rep. Aquesta és la història d'un grup de professionals de les Illes que any rere any decideixen canviar la comoditat de les seves consultes a Mallorca per la pols i l'esperança del Senegal.
En el centre d'aquesta xarxa de solidaritat hi trobem el doctor Pablo Mateu, un metge que ha sabut traslladar l'essència de la seva feina com a dentista fins a les zones més remotes del país africà, consolidant una tasca que ja no és cosa excepcional, sinó una fita en el calendari d'ell i també dels seus col·laboradors. Però és una taula amb moltes potes, aquest projecte Missirà. Quan es parla de tornar el so a qui viu en silenci més absolut, apareix la figura clau d'Alfonso.
El proceso consiste en que yo recojo los audífonos y, pues, como he dicho, los acondiciono, los limpio, los cambio los tubos, y más o menos veo que funcionan bien y simplemente se los hago llevar.
Ell és l'ànima de la vessant audiològica d'aquestes expedicions, un home que carrega maletes plenes de tecnologia i paciència per fer el que sembla impossible, que un infant pugui tornar a escoltar la veu de la seva mare o que un adult recuperi el seu lloc a la comunitat gràcies a uns audífons adaptats amb precisió artesanal. Aquesta feina, coordinada sota el paraigua de l'ONG Retanu Gore, ha aconseguit resoldre problemes vocals i auditius, també de visuals, de la població d'allà. Els audífons són molts, però les ulleres encara més. Ho ha explicat l'òptica i optometrista Marta Fasolo.
La primera vez me fui a Senegal con una compañera optometrista, que ella era ya varios años que iba con esa pequeña ONG de profesionistas sanitarios, y nada, decidí volver. Y en el segundo viaje me llevé una maleta llena. Terminé las gafas en 4 días. Nada, el tercer viaje, este último, fui con 3 maletas. Y nada, llegué justo el último día sin gafas otra vez.
I avui també destacam que la façana del Consell Insular ja penja la banderola commemorativa del Dia Internacional de les Famílies, que se celebrarà el dia 15 de maig, una diada en la qual la institució vol reivindicar el paper de les famílies com a pilar essencial de la societat.
En l'acte d'avui s'ha llegit un manifest i s'han destacat alguns dels actes programats durant el mes, durant aquest mes. Dia 18, a Solla, per exemple, es farà un taller per treballar l'autoestima en família, i dia 13, un concert per la igualtat a Sa Pobla. Toni Fuster, conseller de Presidència.
Han d'estar presents allà on les persones necessiten suport i acompanyament.
especialment en la infància, en les persones en situació de dependència, en persones que tenen malalties i en la nostra gent gran.
Totes les activitats d'aquest Dia Internacional de les Famílies del Consell de Mallorca es poden consultar al web del Consell.
I un darrer punt, perquè avui a Hora Baixa es presentarà la segona edició de la Fira de la Sardina organitzada per la Confraria de Pescadors de Palma en col·laboració amb l'Ajuntament. Serà a les 6 al Teatre Municipal Maruja Alfaro Mariterra. Durant l'acte de presentació es projectarà el documental Sardina de Mallorca, el tresor desconegut. Amb aquesta proposta arribam a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio, ara amb els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem en títols, l'Illes Balears Palma Futsal va perdre la final de la Champions.
El conjunt mallorquí va perdre la final per 2-0 contra l'Sporting de Portugal i queda així a les portes d'aixecar el seu quart títol europeu després de guanyar 3 edicions consecutives. El Palma va anar contracorrent des del minut 3 en què Diogo Santos va fer el primer gol de la nit i ja a la segona part un gol d'Alisson en pròpia porta va sentenciar la final. Tot i la derrota, el tècnic del Palma, Antonio Vadillo, està orgullós dels seus jugadors.
La derrota al final, cuando llega un escenario, ¿no? como la final de la UEFA y no eres capaz de conseguir el ansiado, ¿no? A la final cuesta mucho llegar hasta aquí, pues cuando consigues ganar, pues evidentemente es un momento difícil, pero tengo que decir que estoy orgulloso de los jugadores, porque hemos dado todo.
Y el presidente del club, José Tirado, también piensa el mateix.
Estoy feliz y orgulloso por el equipo porque ha dado lo máximo. Cuando das lo máximo y cuando a veces se me critica porque exijo, me enfado, no es por las derrotas. Yo hoy he perdido y no estoy enfadado porque hemos competido a nuestro máximo posible, ¿no?
Escoltant també els jugadors del Palma, Charuto i Piqueras, en declaracions postpartit.
Ahora toca nos levantar. Vamos a sufrir mucho ahí durante estas semanas. Es difícil perder una final de Champions.
Cuesta hablar en estos momentos. Estamos muy jodidos, nos hemos vacilado. Y bueno, pues no hemos tenido quizás esa pizca de suerte que nos acompañaba en la otra Champions.
D'aquesta manera, el Palma Futsal s'acomiada de la Champions després de 3 títols consecutius i, curiosament, contra els portuguesos va guanyar la primera Copa d'Europa. L'entrenador Vadillo ha volgut donar també valor a la temporada de l'equip.
Es la tercera final que juega este equipo este año. La tercera final, se dice rápido. Y dependemos de nosotros para quedar tercero en la Liga Regular. Entonces, en un año que ha estado lleno de dificultad y de adversidad, pues el equipo está demostrando que tiene margen de crecimiento y los resultados los está implantando ahora, ¿no?
L'equip mallorquí ha aterrat avui migdia a l'illa i ja ha de centrar-se en la Lliga. El pròxim partit serà aquest dissabte al Palau d'Esports de Sant Moix, en què els mallorquins rebran la visita del Valdepeñas a la darrera jornada de la Lliga regular.
En futbol, el Mallorca aconsegueix sumar un punt contra el Villarreal.
El conjunt mallorquinista va empatar un gol contra el conjunt groguet a Sant Moix i continua 2 punts per damunt del descens. Jose Pérez, de penal al minut 31, va avançar el Villarreal i Vedat Muriqi, just abans del descans, va posar l'empat final al marcador. Escoltant l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis.
Creo que el equipo compitió bárbaro contra un equipo de Champions, que juega bárbaro, que juega bien, que por el momento dominamos. Que es cierto que los chicos no festejaron el empate en el vestuario recién en el camarín. Estaban amargados, sí. Querían ganar, sí. Querían mayor tranquilidad con 2 puntos más, también. No nos vamos a ir a esconder ni a dejar que pase el tiempo en Getafe.
El Mallorca va realitzar 18 remats, 8 a porteria, i tot i que el gol de Muriqi va ser gràcies a un error d'Arnau Tenas, el tècnic argentí diu que el porter groguet va ser el millor del partit.
El portero, a pesar del error que cometió en esa jugada desafortunada que termina nuestro gol, creo que fue la gran figura del encuentro, con tapadas muy determinantes. Y bueno, y eso refleja un poco lo que fue el equipo, ¿no? Creo que llegó en un momento justo porque nosotros no nos merecíamos ir al descanso en 0-1. Y bueno, llegó porque es importante, obviamente, lo anímico. Después del segundo tiempo salimos a hacer más de lo que veníamos haciendo. No alcanzó, pero la verdad que esta es la forma. El equipo y el grupo está bien y todos los que aparecieron al campo hoy compitieron muy bien al 110%.
Ara el Mallorca se situa 15 a la classificació amb 39 punts, els mateixos que l'Espanyol i l'Elx, dos per damunt del descens comarca l'Alavés i un per damunt del Girona, que encara ha de jugar avui. El davanter Vedat Muriqi va anotar, per tant, contra el Villarreal el seu gol número 22 d'aquesta temporada i es troba ara només dues dianes d'igualar l'actual màxim golejador de la Lliga, Kylian Mbappé. Escoltam el Kosovà parlant del partit d'ahir.
Yo la verdad esperaba mucho más, una victoria, sí, porque estamos pasando partidas, semanas, jornadas que ya no hay arrepentimiento, no hay vuelta atrás. Pero aún así, contra un Villarreal que ya está en puesto de Champions, tercero en la Liga, sacar un punto después de empezando perdiendo 1-0, pues la verdad un poco me alegre. Es siempre así en el fútbol, si no puedes ganar, pues no hay que perder. Cada punto se suma y es muy importante para mí y a seguir por el miércoles ahora.
El pròxim partit del Mallorca ho sentiu és aquest dimecres en què s'enfrontarà el Getafe al Coliseum Alfonso Pérez quan siguin les 9:30 del vespre.
I continuem amb la primera divisió perquè el Barça és oficialment campió de Lliga.
El conjunt blaugrana es va proclamar campió de la Lliga Espanyola després de guanyar nit per 2-0 el Real Madrid en gols de Marcus Rashford i Ferran Torres a la primera part. És la segona Lliga consecutiva del Barça i la 29a de la seva història. Escoltàvem el seu president en funcions, Rafa Juste.
El que tenim que continuar fent és treballant com ho estem fent, amb la humilitat que ho estan fent aquest equip, amb la tasca enorme del Hansi i, si em permeteu, amb tot l'esforç que ha fet el president Laporta. Aquests joves estan agafant experiència a poc i tenen moltes ganes de guanyar. Són guanyadors i, per tant, estic convençudíssims que n'aixecarem una de ben grossa.
I a banda del clàssic, ahir també van jugar el València, que va guanyar 0-1 a Sant Mamés contra l'Atlètic Club i se situa 12 a la classificació amb 42 punts, i el Getafe, rival del Mallorca aquest dimecres, que no va poder passar de l'empat en la seva visita al camp de l'Oviedo. I avui la jornada 35 es tancarà a les 9 del vespre amb el partit entre Rayo Vallecano i Girona, i la jornada 36 començarà demà.
I el play-off d'ascens a Primera Federació, Xisco, doble victòria dels equips mallorquins.
Poblense i Atlètic Balears van guanyar ahir a domicili els seus respectius partits d'anada de les semifinals. El conjunt poblè va visitar l'estadi de Los Pajaritos i es va imposar el Numancia per 0-1 gràcies al gol de Marco Alarcón al minut 72. Escoltam el tècnic del poblense, Óscar Troya.
Cuando las distancias entre los equipos son tan cortas, entonces cualquier situación pues de acierto en el área puede determinar un partido, ¿no? Y yo creo que hoy ese acierto en el área, en la acción del gol, pues determinó el partido a favor nuestro.
I l'Atlètic Balears, a Terres Gallegues, va fer una passa de gegant per continuar somiant amb l'ascens. El conjunt blanc i blau va guanyar amb un contundent 0-3 al camp del Coruixó. Al minut 12, Rubén Bové ja havia anotat dos gols i al 56, Moja Keita va fer el tercer. Escoltam Luis Blanco, el tècnic de l'Atlètic Balears.
Creo que el partido se nos ha puesto muy de cara, porque al final hemos empezado muy bien, hemos conseguido estar acertados, ponernos por delante del marcador, un 0-2. Creo que el equipo ha llevado a la perfección el plan, eso es de estar, para estar contentos como entrenador, y lo han sabido llevar a cabo muy bien, así que contentos.
Els partits de tornada entre Atlètic Balears contra Coruixo i Poblense contra Numancia els podreu seguir aquest pròxim diumenge a partir de les 12 del migdia a IB3 Ràdio.
En motociclisme, Moto2, Izan Guevara ha aconseguit la seva primera victòria de la temporada.
El pilot mallorquí va guanyar el Gran Premi de França a Le Mans en una carrera accidentada que va liderar de principi a final. Aquest triomf situa Izan segon a la classificació general del Mundial. Escoltam el pilot de Blue Crew Pramac Yamaha.
Terminar Le Mans con esta victoria, cerrar un fin de semana increíble consiguiendo la pole ayer y liderando muchas de las sesiones, entonces muy feliz por mí, por el equipo, por el trabajo que estamos haciendo, está dando sus frutos, estamos yendo carrera tras carrera, puntuando en todas. Es muy temprano aún, el Mundial es muy largo, pero claramente hay que empezar a ubicarse ya por las posiciones delanteras si queremos tenerlo fácil de cara a final de temporada.
I a MotoGP no li anaren tan bé les coses a Joan Mir. El mallorquí va haver d'abandonar per una caiguda la 20a volta quan anava en 6a posició. El pròxim capítol del Mundial arriba aquest cap de setmana a Barcelona.
I acabem en pàdel, perquè Gemma Triay ha tornat a caure una final.
La menorquina, junt amb la seva companya Delfi Brea, ha perdut la final del primer pàdel del Paraguai contra Paula José María i Beatriz González per un 7-2 en parcials de 6-4, 3-6 i 3-6. La parella espanyola, número 2 del rànquing mundial, ha sumat d'aquesta manera el seu quart títol consecutiu i escoltant precisament les paraules d'una d'elles, Paula José María.
También quería felicitar a todo el equipo contrario porque viene siendo una lucha bastante dura, muchísimos partidos que jugamos también en contra, que ojalá que sean muchos más durante la temporada.
La d'Assumpció ha estat la quarta final consecutiva que Triay i Brea han perdut contra aquesta parella que es situa ara amb aquest nou títol a la primera posició de la FIB Race. Tot i així, en aquest 2026, la menorquina Triay ha arribat a totes les finals possibles, 7, i n'ha guanyat 2.
Gràcies, Xisco. Fins aquí els esports. Fem una pausa i cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología Alena Flelo en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Aprovecha nuestras ofertas de apertura y nuestras ofertas de siempre como Chin Chin, con la que podrás llevarte tu segundo par de gafas por un euro más. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Al Campo Mallorca. Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Festival Internacional de Teatre de Teresetes de Mallorca arriba a la seva 28a edició des d'avui i fins dia 17 de maig, consolidat com una de les cites culturals més destacades de les illes. Durant una setmana, Mallorca s'omplirà d'espectacles de titelles, teatre d'objectes i arts de carrer amb propostes per a tots els públics. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
I amb la participació de companyies locals, estatals i internacionals.
Enguany el programa inclou 18 espectacles i dues instal·lacions interactives amb un total de 58 funcions repartides entre Palma, diversos municipis de Mallorca i també una a Menorca. Hi ha 20 companyies, 5 d'elles internacionals, procedents de països com França, Portugal o el Regne Unit, en una aposta clara per la diversitat i la qualitat artística. Ho explica la seva organitzadora, Anna Jimeno.
Enguany tindrem un ventall molt divers de manipulacions, des de teatre d'objectes, teatre de figura, targetes de dit, de guà, de fil xeques, de fil tradicional, d'ombres, des de propostes familiars pensades per a nenes i nens a partir de 2 anys, fins a propostes per a un públic jove i adult.
El festival també ofereix activitats paral·leles, com les jornades professionals que arriben a la seva 10a edició i un taller de formació centrat en el teatre de llums i ombres. A més, es manté l'aposta social amb funcions adreçades a col·lectius vulnerables i activitats accessibles, com ara espectacles interpretats en llengua de signes.
Dins del marc del festival desenvolupem el projecte Teresetes Socials, i es tracta d'un projecte que es du les Teresetes a centres de discapacitat, a la presó de dones. També estem col·laborant amb el projecte Propa Cultura, que és una iniciativa que facilita l'accés a esdeveniments culturals. I enguany implementarem una nova acció, que és la incorporació d'un intèrpret de llengua de signes.
La inauguració oficial tindrà lloc dijous al Teatre Principal de Palma amb l'obra Viva, una proposta que combina memòria històrica i reflexió social.
No ha estat cap sorpresa, és una de les sèries més reconegudes dels darrers temps, però aquesta nit Adolescents ha tornat a fer història amb 4 BAFTA, 4 premis de l'Acadèmia Britànica de Televisió, incloent-hi el guardó a millor minissèrie dramàtica i reconeixement, Sandra, per als seus actors protagonistes.
Estem parlant del gran Stephen Graham i el jove Howard Cooper, pare i fill d'aquesta història que explora a través del cas d'un nen de 13 anys acusat de l'assassinat d'una companya d'escola, com internet impulsa la violència, l'assetjament escolar o la misogínia. La sèrie ha estat la triomfadora, però podríem dir que també ho han estat els Beatles, perquè en els seus discursos d'agraïment, tots dos han fet referència als 4 de Liverpool. Cooper feia referència a John Lennon i deixava ben clar que per a ell només es necessiten 3 coses per triomfar a la vida: una obsessió, un somni i els Beatles.
In my eyes, I think you only need 3 things to succeed in life. You need 1, an obsession, 2, a dream, and 3, the Beatles. So thank you so much for that.
Cooper, ara amb 16 anys, és una de les grans promeses del panorama actual. El BAFTA se suma al Globus d'Or, a un Emmy i a un Actor Award. El gran Stephen Graham, com deia, ha aconseguit també el seu primer BAFTA després d'haver-hi estat nominat 8 vegades. Amb el premi a les mans, reclamava la importància d'explicar històries humanes i feia també referència a una de les cançons més mítiques dels Beatles, aquest Sgt. Pepper's, reclamant amor.
Thank you very much. Good night, God bless. And the kids already said it, but in the words of the Beatles, all we need is love.
Adolescents, amb 142 milions de reproduccions, ha estat la segona producció més vista de la plataforma.
Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 11 de maig. Més d'un centenar de persones han abandonat la presó antiga de Palma de manera voluntària des que va començar el procés de desallotjament. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons l'Ajuntament, ara n'hi queden un centenar més que hauran de partir en un termini màxim de 5 dies. El 70% són persones migrants en situació irregular. El procediment continua i Cort calcula que a final de mes començarà la fase judicial encaminada a desallotjar els que queden.
Fer de l'antiga presó, ara, després de 10 anys, una situació, una solució definitiva o temporalment definitiva, amb els perills que, a més, hi ha allà a la presó, seria d'una irresponsabilitat absoluta.
Eren declaracions d'alcalde de Palma, Jaime Martínez. I a l'Audiència Provincial avui s'ha reprès el judici per l'homicidi d'una dona a la colònia de Sant Jordi el 2024. Avui ha declarat la filla de la víctima.
L'exparella de l'acusat ha afirmat que la seva mare la va telefonar quan l'home l'estava agredint a la finca on vivien. També ha afirmat que la relació sentimental que va mantenir amb el processat va ser molt tempestuosa. Els guàrdies civils que han declarat també ha confirmat que l'home maltractava i insultava la seva exparella. A més, un policia local de Set Salines ha dit que la dona va interposar una denúncia contra l'acusat per violència de gènere.
Pel que fa a la crisi de l'antivirus, Sanitat afirma que els 14 espanyols confinats en el Gómez Ulla estan en bon estat a l'espera del resultat de la PCR.
Hauran de fer una quarantena de 42 dies fins al 17 de juny. Mentrestant, al port de Granadilla, d'Arbona, a Tenerife, aquest dilluns desembarcaran els darrers passatgers de l'Ondius. Al buc hi queden 54 persones. Està previst que al voltant de les 7 del capvespre algunes d'elles agafin un avió cap als Països Baixos. Els darrers positius són els d'una francesa i un ciutadà dels Estats Units evacuats del creuer.
L'Associació de Conductors d'Autocars actua a reclamar mesures per la perillositat de les carreteres a la Serra de Tramuntana.
Diuen que els milers de ciclistes que hi circulen cada dia fan que ja no puguin treballar amb un mínim de condicions de seguretat. L'Ajuntament d'Escorca ha implementat algunes mesures i Actua vol que també es posin horaris per al pas de les bicicletes. Pep Moragues n'és el vocal.
Ha d'adavantar qualque bicicleta, bé, qualcuna, a xorro, i te davallen per a tota pastilla. I no els veus, ells te veuen, però no s'aturen. I encara t'insulten, a demà.
A Menorca, la cavitat descoberta durant les obres de la carretera general resulta ser un hipogeu de l'edat de bronze.
Un descobriment de gran valor patrimonial que ara s'investigarà amb detall. El Consell autoritzarà una intervenció arqueològica. La descoberta, però, no tindrà cap afectació en el traçat de les obres que s'estan executant. La institució, a més, assegura que una vegada finalitzi la reforma, la intenció és que la cova sigui visitable per al públic.
Tot això aquest dilluns 11 de maig, dia assenyalat en el calendari per als sollerics.
És el Firó de Solla, celebració emblemàtica amb què Solla rememora la victòria davant els sarraïns de l'any 1561. La batalla serà avui cap vespre, però el municipi ja ha començat les celebracions avui de matí amb el primer acte, el Monument als Herois de l'11 de maig.
Bueno, nosaltres ho vivim des de petits i ens agrada molt, no, ens agrada tot. Des del principi a les 3 fins que acaba, fins que es canta la Berenguera.
Ja fa més anys que vaig anar al Firó, m'ho estic passant molt bé i ja estic molt nerviós per avui, per ser long.